Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que la salsa cafè de París és una barreja elaborada amb 24 espècies diferents, licors i herbes aromàtiques que es barregen amb mantega a punt de pomada, és a dir, tova però no fosa? Es sol fer servir en la presentació de carns fetes a la graella, a la planxa, a la brasa o al forn. Sempre que s'hi posa aquesta mantega aromatitzada, s'anomena amb el nom de cafè de París. Filet de vedella al cafè de París, entrecot al cafè de París, etc, etc, etc. I és que la salsa cafè de París, com molta gent creu erròniament, no és originària de França, sinó de Suïssa. Porta el nom d'un restaurant de Gènova, que avui dia encara existeix i que es va fer famós per servir només filets amb aquesta famosa salsa, acompanyats d'amanida, patates fregides i vi. Els orígens de la salsa es remunten al voltant del 1930, quan la propietària del restaurant Coq d'Or de Gènova, la Madame Bouvier i la seva filla, inventen la salsa i la posen en les carns que serveixen al local. La filla, posteriorment, es casa amb el propietari del restaurant Café de París, que es troba al número 26 de la Rue de Montblanc, anomenat Freddy Dumont, a l'any 1941, i aprèn a fer la salsa amb els 24 ingredients que, fins aquells moments, era un secret. Els ingredients es barregen i s'afegeixen aquesta mantega a punt de pomada i es baten, es munta aquesta mantega. Una vegada tot ben barrejat i ben compacte, es posa la mantega aromatitzada amb molles al refrigerador perquè agafi cos i es solidifiqui. Feu la carn a la graella, poseu-hi una llesca d'aquesta mantega aromatitzada i al cap d'uns segons al forn o al gratinador perquè la mantega agafi temperatura i es vagi fonent a poc anirà aromatitzant tot el tall de carn. Heus aquí quina delícia!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. La primera fonda d'aquesta temporada amb festius intersetmanals i la tenim aquí, ben a punt, amb el seu pica-pica i el segon plat, ui, el segon plat. Vinga, va, començarem per anar a veure una miqueta cap allà al Solsonès què fa en Marc Casabosc amb els seus bolets. Després mirarem, allò, farem un tallet de pernil, potser segurament l'acompanyarem d'una copeta de vi, mirarem els embotits una miqueta de reull i el plat fort avui. Avui anem cap a Batet de la Serra, un espai fantàstic de la terra volcànica de la Garrotxa, perquè allà hi ha un dels secrets més ben guardats, el fajol. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Doncs vinga, que ja hem ben entrat a la tardor i ja tenim ganes de menjar torrons perquè, clar, mira, el Nadal ja és aquí, ja el tenim aquí. Fa 15 dies ens banyàvem al mar i, en canvi, ara ja ho tenim aquí. Vull dir que comencem a menjar torrons i bones xocolates desfetes, que en Dani Jiménez aquí el tenim una mica de nerit últimament. Òscar Gómez, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Òscar Gómez, el nostre gastrònom de confiança, amb el seu blog de cuina.net i a Twitter, @decuina. Òscar, cap on anem aquesta setmana? Ens quedem a Barcelona o marxem?
Ens quedem a les Rodalies de Barcelona. Jo avui us vull proposar visitar un cuineràs des que fa gran la cuina catalana.
A veure.
És un cuiner que prepara uns plats aparentment senzills, però estan molt ben fets, molt ben elaborats. És l'Albert Mandiola, del Mari Morena, a Sant Boi.
Sant Boi, sí. Un gran ambaixador de la verdura d'aquí del Baix Llobregat, eh?
Clar, i té una cuina d'arrel arrelada al territori i, a part de la nostra història, el seu territori, és un enamorat del Baix Llobregat i sempre fa proselitisme del bo. Sí, i tant.
Mm. I què hi hem de menjar aquí, la Maria Morena de Sant Boi, de Llobregat?
Mira, jo hi ha un plat que penso que explica molt bé aquesta cuina tan, tan aparentment senzilla però fantàstica de la Vermandiola, que és l'orella amb capipota i s'enfaina. Perquè tu quan sents orella, capipota i s'enfaina, doncs, bueno, t'imagines un plat amb orella, capipota i s'enfaina. Però si et dic que l'Albert el serveix sota una cúpula daurada i cruixent que has de trencar així subtilment amb el ganivet i la cullera o la forquilla per accedir a la samfaina i la capipota que estan a sota, pots pensar, bueno, ja és una cosa diferent. Però és que, a més, aquesta cúpula està feta reduint els sucs de coure, l'orella i el capipota, tot aquest col·làgen que deixen anar, el cou i redueix fins que queda, com diria, com una mena de sucarrat prim, cruixent, que és el que fan servir per tapar aquest plat de samfaina amb capipota. I aleshores, quan tu trenques, tens tot el sabor dels col·làgens, aquests torrats, la textura cruixent, a més d'una samfaina estupenda. És que és fantàstic. Aquest plat explica també la cuina de l'Albert, que, no sé, és que m'emociono fins i tot d'explicar-lo.
Clar, perquè l'Albert, que és una d'aquelles persones, jo sempre dic que és d'aquells cuiners tímids que parlen amb la cuina més que amb la paraula, perquè la timidesa, la mirada, la concentren tota cap als fogons i amb aquesta sensibilitat que tenen per cuinar les verdures.
Sí, és que és això. Té un tataki d'albergínia, una albergínia barcejada, que serveixen estil llescat, com un tataki, amb ceba envinagrada. I és un plat d'aquesta textura brutal del mossegà carnosa i alhora suau de l'albergínia, els fumats, tots els vegetals. És un plat extraordinari i és un plat de verdura. I jo sóc molt carnívor, però el Mari Morena, el tataki d'albergínia, l'has de demanar sí o sí, la veritat.
Clar, el Mari Morena és d'aquests restaurants que dius, mira, jo, si em cuinessin la verdura així, em menjaria cada dia 5 reaccions, no?
Sí, és veritat. Sí, és veritat. Sí, sí. I sap treure moltíssim, moltíssim suc. Per exemple, a l'arròs, ara vull parlar també dels arrossos, perquè fa uns arrossos meravellosos, l'Albert. M'agrada molt que a Mari Morena et pregunten quin punt de cocció t'agrada l'arròs. Això és quelcom que potser estaria bé que s'extengués a més restaurants, perquè hi ha qui li agrada una mica més sencer, hi ha qui li agrada una mica més fet, i que t'ho demanin, i aquest minut o minut i mig extra que li donen de més o de menys pot ser la diferència en que et surti un bon arròs o pel teu gust sigui extraordinari perquè s'adapta ja, és que fins i tot al gust personal, no?
Sí.
Sobre un gran punt, jo vaig menjar un de cua de bou amb allioli de ceps que era sensacional, un arròs estratosfèric que ens vam preparar.
Déu-n'hi-do.
Sí.
No, de fet, com dius tu, l'Albert és d'aquelles persones, és d'aquells restaurants al Mari Morena que faries quilòmetres per poder-ho fer. I és d'aquells que es mereix, diguem-ne, que la gent es trigui la mandra, sobretot els que estan a dintre de Barcelona, i que facin aquests quilòmetres fins a Sant Boi perquè s'hi menja de meravella aquí, eh?
Clar, és que de vegades hi ha una penyora, que és el fet d'estar així a l'extraradi o als voltants de Barcelona, i en realitat, segons d'on vinguis de Barcelona, igual arribes abans a Sant Boi que segons quines zones del centre.
Exacte.
Realment sí que hi ha un punt aquí de desconeixement, potser que paguen aquests cuiners com l'Albert, i són cuiners, ja et dic, per mi fan gran la cuina catalana. Jo no sé com dir-ho més contundent, fan gran la cuina catalana.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana, al restaurant Mari Morena de Sant Boi. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Vinga, va, fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I tenim al telèfon a un dels creatius amb xocolata, i no amb xocolata també, més importants que tenim a casa nostra, però l'Enric Rovira és conegut per moltes de les peces que fa, molta creativitat, com dèiem, a darrere d'una rajola de xocolata. I avui el volem trucar perquè ens expliqui un secret que tenia molt amagat i que, fa molt pocs dies ha vist la llum. Enric Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta peça que parlem de xocolata és la que vas presentar fa molt poquet al Teatre Nacional de Catalunya per celebrar el seu 25è aniversari. Un disseny ple de simbolismes, no?
Sí, sí, sí. De fet, volia reflectir moltes imatges que tingui del teatre, doncs, com pot ser el propi edifici, que és la façana que tots coneixem de l'obra de Bofill, les butaques de la Sala Gran, amb aquella quadrícula, i bé, també tenir el gran símbol, que és la senyera, el fet de que sigui una institució nacional, que també quedés molt reflectit el dia del 25 aniversari, i també era com un homenatge, volia que d'alguna manera hi hagués un homenatge tant al públic com als que fan possible el teatre, els que hi ha darrere l'escenari i darrere el taló.
Clar, una peça de xocolata que, clar, que un la veu i pensa, home, això ho ha de fer un artista, però és que hi ha molta feina darrere. Quan has tardat a conceptualitzar el Teatre Nacional i acabar-lo?
Bé, de fet, això és una cosa que s'està tramitant des d'abans de l'estiu, però el que és el dibuix, la primera proposta, que vaig fer quatre propostes a la primera petició, doncs va ser molt ràpid, perquè les idees les tenia molt clares, sabia molt bé, tenia una idea molt clara el que volia expressar i el que volia interpretar, i això va ser ràpid. I després hi ha tota la part de producció, però el que jo sempre dic quan faig cursos i faig aquestes coses és que a l'hora de dibuixar, per mi és molt important el dibuix, no? A l'hora de dibuixar, quan tu dibuixes un projecte, ja resols moltes coses tècniques. De vegades els professionals tenim aquest defecte, no? Que a vegades ens limitem massa a l'hora de dibuixar perquè ja pensem en l'hora de fabricar.
Clar.
Però quan t'hi poses, quan obres l'obrador i poses la xocolata en marxa, ho agraeixes perquè vol dir que tot allò està molt resolt, no? Tècnicament.
I què? Quants quilos de xocolata has fet servir per fer...
100 quilos.
100 quilos? Home,
sí.
Així és... Bueno, mira, l'has fet a la meva vida, gairebé, podríem dir.
A tipa. No, a veure, és una peça que... Les peces grans, aquesta és una peça que feia 2,30 metres d'amplada, i un metre de llarg i un metre d'amplada. Clar, són peces que el que es veu és una cosa, i el que hi ha dintre, perquè s'aguanti, perquè la construcció es pugui transportar, perquè clar, aquesta peça nosaltres la fabriquem a Castellbell i el Vilar, on tenim la fàbrica, l'hem de transportar a Barcelona i perquè arribi sencera i no hi hagi una esquerda. No? I, evidentment, s'ha de fer consciència. Hi ha molts quilos.
Déu-n'hi-do. Bé, aquesta setmana tenim la Fira del Torró i la xocolata a la Pedra d'Agramunt. Ja mirem, diguem-ne, i sobretot vosaltres, els pastissers, ja mireu cap a Nadal. Jo no sé si ja tens alguna altra cosa pensada per aquestes festes de nadalenques que han de venir d'aquí tres mesets, ja.
Bueno, per aquest Nadal jo sóc bastant conservador i mantindré el catàleg que teníem l'any passat. Farem alguna novetat, però petita. Tenim molta feina, s'està consolidant la feina de tot l'any i no hem tingut massa temps ni voluntat tampoc, et dic, de fer massa canvis per Nadal.
Perfecte. Mira, a vegades fer un pas endavant vol dir fer-ne dos enrere, que diu el savi.
No. El que passa que nosaltres portem aquest any, em sembla que serà... Bueno, aquest any és el 29 d'empresa. Per tant, els primers anys vam canviar molt, vam renovar el català cada dos anys pràcticament, i per tant també tenim molts productes creats i podem jugar amb tots ells i posar en marxa un o l'altre, no? I tenim un catàleg important.
Déu-n'hi-do. Enric Rovira, una cosa, ja està menjada aquest Teatre Nacional de Xocolata, no?
S'està menjant. El dia de la festa es va menjar, però tinc constància de que es va menjant.
Es va menjant. Home, 100 quilos n'hi ha per molts, eh? N'hi ha per molts.
N'hi ha per molts, sí, sí.
Moltíssimes gràcies, Enric Rovira. Que vagi
a
molt bé.
Ben.
Salut.
Moltes gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I aquesta sintonia és la que ens marca de quina manera li agrada menjar-se un bon plat de pernil a algun personatge de casa nostra. I avui anem fins a Bellver de Cerdanya, perquè allà hi tenim la Núria. Núria, què tal?
Molt bon dia, molt bé.
Escolta, emplaçament nou, no?
Sí, sí, hem fet un canvi molt ràpid i bé, molt contents. Hem canviat de la ubicació que teníem antigament a Bellver i hem pogut tenir una casa del 1930 que l'hem rehabilitada i ara pues, tothom en pot disfrutar d'aquesta casa.
La Núria és una cuinera deixeble d'en Jovany i companyia i de molts altres cuiners i cuineres de casa nostra, però que ja fa una bona època es va establir aquí a Bellver de Cerdanya i ara amb aquestes vistes espectaculars. Aquí et vigila tot el poble o tu el vigiles amb ell?
Jo crec que és mutu, eh? La gent ens pot vigilar perquè, clar, quedem una miqueta així alçats, però nosaltres també els controlem a tots, o sigui que és mutu. És mutu, això, no podem dir res.
Núria, i quina és la proposta que fas ara actualment aquí, Cala Núria?
Pues, bueno, mantenim la mateixa proposta que teníem ja en l'antic restaurant, que és com ens han conegut i els nostres clients fidels és el que els hi fem, i mica en mica intentarem pues, anar posant algun platet nou perquè tenim una cuina que ens ho permet i en tenim moltes ganes.
A veure, va, si avui ens quedéssim a dinar, què menjaríem?
Avui, per exemple, com que comencem a tenir ja algun carbassó, tot que poquets a l'hort, fem un canaló de carbassó amb una miqueta de salmó, formatge fresc, l'enrotllem, vale? I l'acompanyem amb una miqueta d'enciam i una mica de tomàquet també, que també tenim de l'hort.
A mi fa molta gràcia que em digués això perquè, diguem-ne, a Barcelona ja fa mesos que mengem carbassons, però clar, aquí a muntanya tot és més lent, eh?
Sí, tot és més lent i més curt, perquè la temporada de l'hort és curtíssima. I aquest any, amb les secades que hem tingut i les restriccions d'aigua i tot, pues, realment no tenim gran... No ens podem abastir molt de l'hort, no? Però bueno, ara sí, en aquesta setmana, justament, pues, tenim carbassons, tenim tomàquets molt bons, tenim enciams. Què més tenim? Tenim algun pebrot i, de moment, poca coseta més.
Però segurament que el que tenim serà un bon plat de pernil, perquè jo no sé com t'agrada menjar-te un bon plat de pernil, Núria.
A mi el pernil m'agrada amb pa amb tomàquet, això és el primer, i també ara estem pensant aviam si fem aquest plat cerdà de tota la vida, que era el pernil amb agredolç, no? Aquest pernil d'abans que feien a casa, a les cases de pagès, que estava curat, no sé si el curaven 6 o 8 mesos, i després, pues, com que potser els ganivets no tallaven tall, jo me'n recordo que feien unes llesques gruixudes del pernil, el passaven per la paella i després hi posaven una miqueta d'oli i vinagre. Mel i vinagre.
Un pernil així, passat per la paella. Ara que ja comença, diguem-ne, a refrescar una miqueta aquí dalt, eh? Comença a refrescar i ja veiem, diguem-ne, la gent que es mira de reull ja als boscos que vol anar a caçar, a veure si comencen a sortir els bolets. De ben segur que el pernil amb bolets, alguna cosa en faríem, eh?
Jo crec que també, algun saltejat ja... Jo crec que ja s'està començant a coure cap aquí i realment amb aquestes pluges que estem tinguent ara, jo crec que és el temps ideal perquè surti el bolet, eh? Jo crec que tindrem, no sé què et sembla, però tindrem bona tardor.
Doncs augurem una bona tardor ben plujosa, que plogui bé i sobretot amb bona cuina. Moltes gràcies, Núria.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
La Fonda.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui toca Batet de la Serra, en plena zona volcànica de la Garrotxa, perquè aquí me'n vaig a veure la Carme, la Carmeta, jo sempre dic la Carmeta del Fajol, la Carme de Mar Rovira, d'aquí de Batet, perquè vull que avui ens parli d'aquesta planta que s'ha fet tan famosa en el món saludable, però que aquí a la comarca de la Garrotxa, quan arriba el fred, ja comencem a pensar amb el torró dels pobres que en diuen, que són les torradetes, les farinetes de fajol. I veig aquí els ànecs, veig, la Carme no la veig encara per aquí. Ah, mira-la, sí. Carme, bon dia.
Bon dia. Què tal, Pep?
Com bé, home. Esteu molt frescos aquí.
Sí, calla, que m'he hagut de posar la jaqueta perquè tenia fred. Sí, sí.
Tu sempre tan presumida.
Sí, molt. Ui, em vas a parar. Pobre de mi.
Mas Rovira.
Mas Rovira, sí, senyor.
Quan fa que ets aquí?
Home, jo ja hi vaig néixer. El que passa que la casa era una casa molt petitona, de rocs i terra, com eren en aquell temps totes. I llavors, després d'uns anys, ho vam poder-ho comprar, i quan ho vam comprar, la vam fer nova, la veritat.
Ja. Quan eres petita i anaves a col·legi, aquí, no? A escola, a col·legi, aquí a la Garrotxa, on t'anaves?
A Batet, al col·legi de Batet, fins a l'edat de 10 anys. I llavors, a partir de 10 anys, vam anar al Malagrí d'Olot.
Diguem-ne, encara hi ha un tros, per arribar fins a dalt al col·legi.
Sí, però com que eres petitó i pujaves amb altres, vull dir que no es feia pas llarg el camí, era curtet, i tampoc seguíem la carretera, seguíem caminets que hi havia, encara s'han perdut, però que era el camí d'anar a escola i el camí d'anar a missa, per dir-ho.
El camí d'anar a escola i el camí d'anar a missa. Mar Rovira, aquí hi ha vingut molta gent, sobretot per veure i per conèixer-te tu i per saber tots els ets i uts d'aquesta planta, el fajol, el Fagopyrum esculentum, una planta que hi ha molta gent que diu un cereal, de fet no és un cereal, és un pseudocereal, és una poligonàcia, que moltes vegades ara la veus amb el món saludable, però, Carme, vosaltres aquí, bueno, sí, ja ho és de saludable, però sempre l'heu fet d'una manera important, que són les farinetes de fajol, no?
Sí, i tant que sí. Bueno, clar, com vam començar, que vam tornar a recuperar el fajol, perquè el fajol va venir uns anys que es va quasi bé perdre, ningú en feia. Llavors, quan ho vam tornar a recuperar, quan ho vam tenir, vam dir, i ara què en farem nosaltres d'aquest gra? I ens van dir, oh, diu, les farinetes. Oh, i com se fan les farinetes? I sé que vam anar a una casa aquí veïna, que hi havia uns avis, i van dir, havíeu fet farinetes vosaltres? Sí, i tant! I bueno, van dir, doncs n'hauríem de tornar a fer. Oh, això, ens ha tornat ben lirats, ara fer farinetes, qui voleu que vulgui que menjar farinetes ara, aquesta època. Bueno, és igual, però hem recuperat el fajol i volem recuperar les farinetes també. I sí, sí, doncs ens van ensenyar, diu, això es posa un perol aquí al foc, amb aigua, i posarem una teula aquí davant, diu, per aguantar-la amb el peu perquè no es mogui, el perol, i quan l'aigua estigui quasi calenta, quasi bulli, irem tirant farina. Ah, sí? I quanta? No ho sé, diu, fins que sigui espès. I així es van començar les primeres farinetes.
Les farinetes de fajol, clar, una d'aquelles coses, una d'aquelles menges que a casa sempre deien això ens ho menjaven quan passaven gana, I en canvi, una farina com aquesta, la farina de fajol, que sigui tan saludable per a nosaltres.
Sí, bueno, i això que dius de quan passàvem gana, poder sí que s'havia fet, però les farinetes en els nostres avis o besavis se les menjaven per Nadal. Eren els torrons. Ells en deien els torrons, ara en diuen els torrons del pobres, però eren els seus torrons. En feien, per exemple, un dia en feien en una casa, en feien un perol. Hi anaven dos o tres veïns, o quatre. Quan es havien menjat totes aquelles, la setmana següent, o cap de 15 dies, quan els hi venia bé, feien en una altra casa. I així s'anaven repartint i tot l'hivern menjaven farinetes.
Exacte, i digue'ls-hi que no, Ben llaminers que eren,
I tant, en sucre o mel, sucre potser no en tenien tant, però mel sí que en tenien, i ben amb pebelenes de mel, i olé.
Clar, una cosa és recuperar, però com va ser això? Perquè tu sempre expliques que hi vau trobar un sac a darrere d'una porta, jo no sé quina porta era d'aquí a casa teva, que vas trobar un sac de fajol, qui va ser?
Nosaltres, jo i en Ricard, li perdó, meu home, hi havia un sac, el que era costum de les cases de pagès, darrere la porta i tenien un ganxo, i en aquell ganxo hi havia un sac i hi havia, no sé, 4 o 5 quilos de fajol. I això què hi és, ell? Fajol. Ah, i per què serveix? I bueno, no sé què el pare li va explicar, i diu, l'hem de plantar. I d'aquí va venir la dèria, doncs, de plantar el fajol. I ens va dir el pare, au, va, diu, si fa 8 o 9 anys que està aquí penjat, com voleu que això neixi? Ah, que ho hem de provar-ho. I ho vam provar, ho vam sembrar, sí, sí, i em va néixer, què sé jo, potser un 20% d'aquell gra. Però a partir d'allà ja vam tornar a tenir el gra de fejol i vam aconseguir doncs, fer camps de fejol i allà on estem ara.
Clar, fa 20, 25, 30 anys només se'n feia aquí i ara, per sort, també tenim altres pagesos i pageses que comencen a cultivar el fejol. El que passa que el cultiu del fejol és una mica punyetero, no?
És molt especial, té moltes dificultats i per això crec que la gent van deixar molt de fer. El fejol és molt delicat doncs, del vent, de la boira, si plou molt, té molts factors que li van en contra. I ara, en el temps que estem passant, doncs encara més. Aquest any mateix ho vam haver de plantar molt i molt tard, en vam fer perquè vam dir que Batet no podia estar sense fejol, però ho vam sembrar el dia 11 d'agost, que això ja no toca, ja no són moments de plantar el fejol. I crec que si el temps ens acompanya, podria ser que en colléssim i tot. Després anirem al camp i ho veuràs com està, encara està florit. És un pèl tard, però encara està florit.
A veure si aquest any tornem a tenir el fejol a punt per fer les farinetes i per fer la fira del fejol, que aquesta és el mes de febrer, però ara som a Sant Lluc, una setmana de gran festa aquí a la comarca de la Garrotxa, no, Carme?
I tant, Olot, doncs Sant Lluc és molt típic de tota la vida, és una fira molt important que hi havia hagut en aquells anys i encara continuen fent la fira de Sant Lluc. I per nosaltres doncs, és el dia d'inici de tornar a fer farinetes per la gent.
Una fira d'aquestes que sempre diem, no?, és la fira i la festa de la pagesia. Són aquelles fires que encara, per exemple, a Sant Miquel a Lleida t'hi trobes i encara en alguns indrets de Catalunya. Aquelles fires, jo recordo que quan eres petit veies cotxes, veies tractors, veies maquinària, que deies, carai, i era la gran festa dels pagesos, no?, com ho és ara, també.
Sí, oh, quina festa poder anar a la fira, i veies això que dius tu, maquinària, cotxes, motos. Llavors hi havia l'apartat del bestiar. Aquí podies veure cavalls, vaques, nosaltres cavalls aquí quasi no en veiem mai, els cavalls eren més a muntanya, doncs esclar que era una... Bueno, poder anar a fira a Sant Lluc Olot, carai, quina festa.
M'ensenyes el fejol?
Sí, si vols, doncs anem al camp i t'ensenyaré el fejol, vale?
Doncs va, ensenya'm el fejol mentrestant. Veig aquí que tens molts ànecs, alguna oca, pollastres, això què és, ja per Nadal o què?
Això és per menjar el que en tinguem gana. No, però sí, més que tot, doncs, és les oques aquestes doncs, per Nadal i el pollastre també.
Clar, és que, de fet, en una casa de pagès, i ara que, diguem-ne, que vosaltres també ho deveu notar-ho, tot el món de la pagesia ho nota, amb el preu, diguem-ne, de la llavor, amb el preu del cereal, amb el preu de les bales de paia, tot això, el fet de tenir aquesta cultura, diguem-ne, en gran part de l'autosuficiència, fa que el món es vegi d'una altra manera, eh?
Suposo que sí, però el que dius tu, ara se'ns ha encarit tot tant, si hem d'anar a comprar doncs, pinso o gra, doncs se'ns ha doblat els diners en cosa de molt poc, i clar, això fa doncs, que la gent no tinguem tant bestiar, només ben bé per consum propi i prou, res de vendre, ni molt menys. Si és com anys enrere, doncs en vez de tenir-ne 8, en tenies 18, i en tenies 10 per vendre, que et pagaven el menjar i d'això, doncs ara no és per aquest plan, ara és ben bé familiar i prou.
De fet, ja ho diuen la gent del món de la salut, Carme, que si mengéssim menys carn seria més saludable, però això, menys carn i més bona, no? És a dir, tu saps aquests ànecs, aquestes oques, aquests pollastres que han menjat perquè els hi dones tu.
Oh, clar, jo els hi dono blat de moro, els hi dono, per exemple, tota la part d'estiu, que és l'hora que van cresquent, doncs carbassons, cols, bledes, netegies de l'hort, i clar, aquest bestiar, doncs són ben naturals.
Quan una tomata està macada, cap als ànecs, eh?
Cap a les gallines o cap als ànecs. Ells s'ho mengen tot. L'única cosa que no es menja són les cebes. Les cebes no els agraden, ni les esvergínies tampoc. Però el de més em penso que pràcticament hem de dir que s'ho mengen tot.
Mites ells. Són punyeteros, són fins i tot, eh?
Sí, potser hi estan dos o tres dies, ho van mirant, ho van canviant de lloc, però al final acaben menjant-s'ho.
Apa, que no. Vinga, va, anem a veure el fejol. Ja hi som, no hem arribat ben bé a dalt de tot de Batet. Quan esteu aquí, Carme?
Aquí al camp aquest, crec que això estem uns 720 o així. I a dalt, allà on fem la fira, uns 750, més o menys. Tampoc ho sé ben segur, però va per aquí la cosa.
Quina vista, no?
Ah, sí. I avui que bueno, està radiant, no hi ha ni una punyetera broma. Veiem el Pirineu nevat i tot, eh?
Ja comença, eh? Es veuen ja tota la part de la carena ben nevada. I clar, des d'aquí, mira, clar, si anéssim repassant, segurament que veuríem els vestiments,
sí,
el gra de fajol.
El gra de fajol, el món major, el món petit, doncs ja anem baixant cap a la Vall del Bac, i aquí al final doncs tenim Sant Francesc, o que més a prop tenim ara aquí, la primera muntanya, Sant Francesc.
I si girem res, si només girem una mica, ja veiem Ridaura.
Veiem en el fons Ridaura, i si ens decantem una mica, doncs veiem les preses, quasi no veiem, veiem el Maiol allà dalt, enfilat allà al cim d'aquella mica de turó, allò és el Maiol, a dalt hi ha el Salt del Sallent i la muntanya de Santa Magdalena.
Déu-n'hi-do. Clar, no és estrany, diguem-ne, que els pintors i pintores de tots de l'època hagin vingut aquí, precisament això, no?, a principis de la tardor, a pintar aquests camps de fajol blancs, no?, amb les primeres neus de la muntanya, molt típic d'aquí a la Garrotxa.
Ui, sí, això. Ara sembla que la gent, poder, els pintors, no es desplacen tant, o no n'hi han tants, tampoc.
Perquè ara fan fotos, no?, i després ja la pinten.
Exacte, ara venen aquí, fan la foto en diferents punts del camp, i llavors a casa seu tranquil·lament la deuen pintar. Per això jo me'n recordo que quan era més petita, més jove, doncs veies, estivia vist 3 i 4 pintors en diferents punts del camp pintant. Era molt maco allò, veure allò. El cavallet, el senyor allà que anava dibuixant el fajol, era preciós, eh?
Ara deies, aquest any anem una mica més tard, l'heu plantat més tard, i també floreix més tard, però veiem aquí un camp blanc amb aquesta flor fantàstica. Per què és tan important la terra volcànica, Carme, per al fajol i per les plantes en general?
No, per moltes plantes, però el fajol crec que és una de les que més li agrada a la terra volcànica, perquè si plantem aquest fajol en un terra fort, o en una terra argilosa, no creix amb l'energia que creix aquí, i em sembla que el gra tampoc té la mateixa qualitat, m'atreviria a dir.
Clar, és que la terra volcànica té allò tan bo de que, no, la greda, no, deixa passar l'aigua, és a dir, no s'estanca, però en canvi manté la humitat.
Exacte, aquí mai veuràs aigua embassada, mai, perquè es filtra tota per avall. Però quan és sec, hi ha molta sequera, vens i grates una mica i a sota hi ha humitat. O sigui que diuen, ui, la terra volcànica s'emporta tota l'aigua. No és veritat, perquè també la reté a sota. O sigui, entremig de la terra, les pedres, tu grates allà i trobes terra fresca encara.
Digue'ls-hi amb els de Lanzarote, eh?, i de les illes, que agafen els vents alisis, aquelles pedres, i per això reguen, perquè no tenen pas aigua per regalla.
Ja. Sí, cada tros de terreny té les seves coses i la seva manera de protegir-se i de veure com ho farem per poder tenir un cultiu.
A veure, el fajol sempre tu dius que va a partir de les tres mares de Déu, eh?, tot i que aquest any, diguem-ne, anem una miqueta més tard, però com funciona això?
Sí, és veritat, aquest any l'hem hagut de plantar més tard degut a que no havia plogut mai, que hi havia molta sequera. Però l'època de plantar el fajol és per la Mare Déu del Carme. Floreix per la Mare Déu d'Altura i es recull per Sant Lluc. Aquest any anirem 15 dies o 3 setmanes més tard, comptant que no ens faci cap glaçada i que ens el mati, que no puguem recollir gota, per dir alguna cosa. Però en principi, tal com està, el temps que estem ja 2 d'octubre, ara encara està florit, vol dir que encara en té per 3 setmanes més ben bé aquí a la terra. O sigui, ens anem la primera setmana de novembre.
Déu-n'hi-do. Clar, és un tipus de cultiu una mica punyetero, no? Perquè, per exemple, aquest any ho hem vist en el cas de l'arròs, sobretot de les plantes més altes, quan aquest estiu, cap a la zona de Pals, ha fet una mica de mal temps, hem vist alguna planta d'arròs que es va jaure i ja no es va aixecar. Això també li passa al fajol.
Sí, exactament igual. Bueno, aquí ara sí, per exemple, ve un dia molt enfadat el temps i fa molt de vent, abans de ploure, comença de ploure una mica i fa molt de vent, i la jau a terra, ja li podem dir adéu, eh? No cal pas que ens matem aquí per collir-lo, perquè la que queda estirat a terra ja queda podrit a sota i ja no oblidem-se'n.
Aquest camp més o menys fa al voltant d'un camp de futbol, al voltant una mica més d'una hectàrea.
Això quasi té 2 corteres aquí.
Per a quan són 2 corteres?
No arriba a 1 hectàrea.
Ah, bé, sí.
Anaves amb l'hectàrea, sí.
Ah, jo és que això de les corteres i les besanes, que això, 2 corteres són gairebé 1 hectàrea, no?
Sí, quasi. Falta una.
I una besana?
La besana jo també és més petita que la cortera. O sigui que per fer una hectàrea de besanes en deus menester 4 o 4 i mitja.
Ara imagina't amb els teus nets, que ells parlen de TikTok i no sé què, i tu els hi parles de besanes i corteres, això, eh?
pot ser un xou, eh? Perquè ells no hi entenen pa ben res amb això. Clar, diran, què diu la iaia? Està parlant en xino o què passa?
Clar, ara veiem aquí les plantes. Clar, el gra està a dalt de tot. És una planta que fa poc gra, eh?
Molt poquet. Bueno, depèn. Depèn si l'any li agrada i no fa molta calor, doncs posa gra a tot el vol de la seva... fa com una pota de gall, això. I posa gra tant pel cim com per sota. I una pota vestida, imagina't. Però això passa molt pocs anys, perquè o bé perquè un dia fa molt de ponent i el sol crema el del cim, o un dia hi ha molta boira al dematí, que això sí que li és fatal, una boirada al dematí, el gra se'n va, no saps per què, però en veies i s'ha desaparegut. Això també existeix.
Clar, aquí tenim un tipus de fajol, no sé si és una varietat concreta, però tu que aquí has rebut gent de tot el món, és un fajol molt diferent al que hi ha a Japó, del que hi ha a la zona de Rússia i fins i tot del que hi ha a la zona de Bretanya.
Sí, bueno, el de Bretanya poder és més igual que aquí, però el de Rússia i Japó no s'assembla de res. Ells tenen un fajol que el gra és més gros i amarga una mica. Per això el pelen tot, perquè així és com ens ho mengem nosaltres, doncs, molgut i llavors només passat pel sedastre o la pell més grossa, no ho poden fer perquè amarga. Perquè jo me'n recordo de quan jo era molt petita, que el meu pare encara en sembrava, que va ser d'un dels últims d'aquí de sembrar fajol, i una vegada, no sé, va venir un senyor de fora i li va portar una mica de fajol i que el sembrés. I, bueno, ell content, ni el va sembrar, però aquell fajol ni el bestiar el volien. I va dir, però què passa? El gra era negre, en vez de ser gris, és negre i amarga. Amarga una mica i és el que planten allà.
Aquí, com li dieu, fajol de l'arracada?
El de l'arracada i el de pota de gall són conjunts. Vam intentar separar-los, perquè són florits, doncs collir ben bé el que és de l'arracada, perquè l'arracada és més productiu que el pota de gall, normalment. Sembrar en un camp d'experimentació tot sol i tornar a sortir barrejat. Vull dir que no... van conjunts, és el mateix.
Quina feinada hi hauria aquí a anar triant, eh? Ja triaves els fesols quan eres petita i ara, encara, si haguessis de triar el fesol, encara més.
Bueno, és que el gran si no es coneix res, és exactament igual. L'has de triar quan encara és el camp, en la planta. Que veus quin és el de barracada i quin és el de pota de gall. Ara te l'ensenyaré perquè vegis la diferència. Però són aquí conjunts i domina el pota de gall.
Ara m'ho ensenyes. Una cosa, el molí el tens a punt? Perquè suposo que et deu quedar una mica de fajol de l'any passat per passar-lo pel molí.
Sí, tinc fajol de l'any passat guardat a casa i tant, per fer farinetes, doncs ara per Sant Lluc i per aquestes primeres fires, comptant que aquest arribi bé.
Comptem que arribi. Va, vinga, anem a ensenyar a veure si sé diferenciar el pota de gall del fajol de l'arracada. Carme, que tu em fas venir per aquí i jo ja tinc una certa edat. Ja, aquesta que tenim aquí, què és? Pota de gall o arracada? Ja.
Això és un pota de gall. Veus com fa?
Ah, sí, ara ho veig, la forma de la flor.
La forma de...
De la flor, no del brot.
Del brot de la flor és com un peu d'un pollastre, d'una gallina, fa tres potes. I això, doncs, anys que vagi bé, hauria de posar gra doncs, tot al voltant. I anys que no, doncs aquí al cim no hi ha res i quatre granets aquí sota.
Aquest home, es veu bé.
És normal, eh?
I aquest també és pota de gall, eh?
Aquest és una altra pota de gall. I et buscava el de l'arracada, que diuen, que diria que és aquest. Veus?
Fa més el brot cap amunt i més petit.
Un brot més llarg i un altre de més curtet. Per això suposo que en diuen de l'arracada, perquè te'l podies posar. I veus com te deia jo que aquest posa més gra... tot el vol. Veus que sembla una espiga més xula? I l'altre, que ens hem vist, segur que el cim... Segur que aquí al cim ja no n'hi ha de gra, només n'hi ha aquí sota.
Exacte, veus? Sí, sí.
Aquí sota hi ha gra i aquí al cim les floretes aquestes quedaran mortes. No em diguis el per què, però això és així. I havíem intentat separar aquest, que ens semblava que era més productiu que el pota de gall, l'arracada, i no ens en vam sortir.
No, a vegades la tecnologia no hi ha tecnologia ni la visió ja, no?
No sé si ell mateix és prou espavilat com per dir, veure, per què m'has de separar de l'altre. Jo volem estar tots dos i sempre hem estat tots dos. Dic jo, no sé.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Carme, aquesta porta costa d'obrir, eh?
Aquesta porta més li falta una mica d'oli, alguna cosa, oi o força.
Posi oli d'oliva verge extra, que ja veuràs que anirà bé, eh? Bé, entrem aquí al molí, ara ja, buscant els... el fajol de l'any passat, que en tenim aquí una mica, i aquesta màquina, aquest molí, petit, però fa la seva feina.
Ui, tant. Bueno, jo en tinc sort, d'això. I molt el tablat de moro i el fajol. I així no hi passa res que tingui gluten i la gent que tenen problemes de celíacs, doncs aquí els hi puc fer la farina amb tota la garantia del món.
Tenim el fajol. Per una banda, com deies, que una gran diferència és que nosaltres aquí, com que no tenim peladora, no podem pelar-lo, però tant ens hi fa perquè, a més, el que t'interessa a tu és fer la farina amb tot el gra.
Sí. Bueno, és que, per ser bo, si tu agafes fajol pelat i el mols i el cous, no qualla, com no faràs farinetes, faràs una pasta, faràs una sopa, però no agafen. En canvi, amb el fajol, amb la pela i tot, encara que n'hi treus una part quan no el passes pel sedàs, però suposo que queda l'ull o queda el germen aquell i allò fa que la gelatina i que quedi prensat d'aquella manera. O sigui, que no funciona el fajol pelat per fer farinetes.
A veure, ja engeguem això? Vinga. Veus? Ja va tirant. Oh, va ràpid això de fer farina, no?
No, això jo empleno això i me'n vaig per aquí, no gaire lluny, perquè sempre he de vigilar, perquè no se me... Això té un mando aquí, que baixa més gra o menys, i si em despisto se m'emplena tot de gra i llavors tinc problemes. No puc ser gaire lluny, puc fer altres coses, però no ser gaire lluny d'aquí del molí, quan el tinc engegat.
Clar, de fet és això, anar mirant aquesta pedra aquí que va fent i va fent aquesta farina tan especial, tan fineta, que després, clar, veig aquí que, sí, Déu-n'hi-do, s'aprofita tot això, gairebé.
Sí, bueno, quan tu tires aquí, doncs, per exemple, tres galletades de gra, quan l'has passat en tens dues de farina i una de passadures, més o menys.
I després l'has de passar pel sedàs.
Sí. Es passa per un sedàs i la pell queda al cim i la farina se'n va sota.
Ja tenim la farina preparada per poder, diguem-ne, portar... Bueno, per una banda, per fer les farinetes de fajol, però des de fa una bona colla d'anys, gairebé ja poder fa més d'una vintena d'anys, que hi ha una colla de restauradors, restauradores de restaurants que aprofiten també aquesta farina per fer les seves coses. El col·lectiu de cuina volcànica, durant els anys, ha anat bé també per, diguem-ne, per fer més coses, o no? Anar més enllà de les farinetes de fajol?
Oh, i tant, hem tingut sort de cuina volcànica i els restaurants, com per exemple el de la Fina de les Cols, que han anat innovant coses i han portat en altres països i tot a través de fajol.
Aquí al costat tens a l'Hostal dels Ossos, que també en fan bones coses.
Oh, i tant, allà cuinen bastant, i els macarrons mateix de fajol, doncs pel dia a la fira, aquell dia doncs és el restaurant dels Ossos qui els cuina, i a partir d'aquí doncs fan diverses postres, diria, amb farina de fajol.
Un altre dia parlarem del blat de moro, perquè el blat de moro també, si el fajol fa les farinetes, el blat de moro fa el farro, aquesta farina tan especial que tenim aquí, que a més en fem una sopa, també una sopa, diguem-ne, molt econòmica i a més molt nutritiva.
Oh, i tant, el farro, sí, havíem crescut menjant farro. Bueno, jo ja no tant, però els nostres pares i avis havien crescut menjant un plat de farro al dematí. Era el que els alimentava. I aquí, doncs, el farro també es torna a vendre bastant, la gent el torna a fer servir a la cuina i, com bé deies, en Joan dels Ossos el fa servir molt, el farro.
Clar, el farro, que a més, és curiós perquè, guita, aquestes gallines aquí van fent els seus ous. Ep, tens allà uns... Oh, això són periquitos, no?
Sí.
El periquito, que no és el periquito aquest de colors que tenen la gent a casa, sinó que és una gallina petita.
És una gallina que és mitja gallina, o una mica més de mitja gallina, i que va molt bé per covar els ous. Perquè les gallines que hi ha ara, avui dia, doncs només pensen a fer ous, i no pensen en covar-los. En canvi, aquestes, podem fer menys, però llavors es posen lloques i surten els pollets. És l'única manera de poder-ne tenir.
Són molt protectores, aquestes, eh?
Sí, sí. Però també es deixen pescar, perquè l'altre dia la quilla va venir i se'm va portar el gall. O sigui que també es deixen arreplegar.
Déu-n'hi-do, la quilla.
Però no vigilen més que les altres normals, eh? Això sí que és veritat.
dèiem el blat de moro, clar, són dos cultius que són, un és, diguem-ne, tots dos són a l'estiu, i que ara, quan arriba, diguem-ne, la tardor, és quan ja comencem a fer-ne la farina. El blat de moro també abria molt, però vosaltres teniu varietats d'aquelles que aneu cultivant any rere any i que aquí no hi entra, diguem-ne, cultius o altres tipus de, que venen de fora, no?
Sí, bueno, això és molt important perquè el gust de blat de moro no és el mateix. El blat de moro que puguis trobar doncs, avui dia que se sembra, que són transgènics o no sé què són, amb el que fem nosaltres. Tampoc miris la quantitat, perquè si d'un camp de blat de moro d'aquest comprat, per dir alguna cosa, en surten 3 tonelades, doncs el nostre en sortirà una, com a molt. Però la qualitat no té res a veure. I per això el conservem, eh?
Tu què ets més, de blat de moro blanc o de blat de moro groc?
Jo sóc més de blat de moro blanc, però t'haig de dir que es ven molt més el groc que el blanc.
Bueno, perquè és el que es coneix, no?
Suposo. Bueno, el sol fet de ser groc poder els llama més l'atenció. El blanc és una mica més dèbil, més suau. Però jo, com que de petit havia menjat de blanc, el dia que n'haig de fer, el menjo blanc.
Clar, ara m'has fet pensar molt, perquè deies, abans la gent menjava un plat de farro, no?, aquesta sopa, per esmorzar, i penso, bueno, avui en dia hi ha molts nens i nenes de casa nostra que també mengen cereals, però diferent, no? Se'ls prenen cereals d'aquests, diguem-ne, transformats, amb llet, i molts d'aquests tenen sucres, i en canvi, si es prenguessin una bona sopa de farro, que la poden fer amb un brou de carn, com es fa sempre aquí, però, i si no, amb un brou vegetal, quin esmorzar tindrien els nens i nenes de casa nostra?
Ui, tant, molt més aliment que... Jo no diré que el que hi ha ara, aquests inflats, doncs no siguin bons, però, esclar, són processats ja, tenen la seva manera de conservar-los. En canvi, el farro, doncs, és més natural i és amb farina, no sabem fer els copos nosaltres aquí. Per dir una cosa, si véssim fer el copo, potser seria l'hòstia ja. Però això encara no ho sabem fer. Doncs amb farina es pot fer amb un caldo i es pot fer amb llet també, per la canalla. O pots bullir un llet, la farina de blat de moro. I ole, quin aliment.
A més és curiós perquè tothom coneix la polenta i la polenta no deixa de ser el nostre farro, diguem-ne, però més espès, i llavors el passen per la paella.
Sí, bueno, és que nosaltres aquí, doncs, anant en fires, te trobes moltes vegades que trobes... Ah, i això què hi és, farro? Què vol dir farró? A més, clar, no ho llegeixen prou bé, tampoc. Dic, què vol dir farró? Dic, farró és farina de blat de moro, és la polenta. Ah, la polenta, ah, mira. Llavors, ja relacionen què és. Però en si, les bosses de farro, que diem nosaltres, no.
D'aquí 15 dies ens veurem a la Fira de Sant Lluc, que, tal com dèiem al principi d'aquesta xerrada. Carme, si el temps passa molt ràpid i si agaféssim un diari d'aquí 10 anys... el 2032, i a la portada hi hagués una notícia que parla del Mar Rovira, parla de la Carme del Fajol, parla del Fajol de Batet de la Serra, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Ostres, no sé, saps que m'agradaria és poder-la veure, poder-la llegir, poder-la sentir.
No, ben jove, tu.
No, home, no, ja tenim una edat també, però sí, el que m'agradaria més doncs, és això, que poder-la sentir.
Ets feliç?
Sí, sí. Soc feliç aquí, encara que miren tot el que ha arribat a passar i les desgràcies que he arribat a viure, pobre de mi, sol aquí, però tinc els meus fills que m'ajuden i em protegeixen, i jo soc aquí al camp de soc feliç, sí.
No pateixis, que en Ricard i en Lluís et vigilen.
Seguradament que sí.
Gràcies, Carme.
A tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà de A dos gramòfons i amb la veu d'Ari Coderc.
Se'n diuen aquí a la italiana, però en lloc d'Itàlia es mengen així. Els macarrons a la italiana es cuinen un cop bullits amb mantega i formatge. A Nàpols, només, es cuina per l'estil de Catalunya. És un altre dels plats nacionalitzats a la nostra terra. Es fan de diferents maneres, però sempre s'han de bullir primer amb aigua abundant i una mica de sal. Un cop bullits, aproximadament 300 grams, s'escorren i es posen en un altell amb aigua freda. Així no es pasten ni s'engreixen. I així es poden guardar cuits unes hores per comoditat. A la cassola o casserola es fonen dues bones cullerades de llard. Sofregint-hi 100 grams de ceba, 100 grams de pernil i una fulla de llaurer, que es treu de seguida. S'hi afegeix, quan la ceba és rossa, 2 grans d'alls picats i als 2 minuts 150 grams de tomàquets passats pel sedàs. Es deixa coure bé i llavors s'hi tiren 3 o 4 xicres de brou, de carn rostida, estofada o de pollastre rostit. Es deixa coure minuts i s'hi tiren ben escorreguts els macarrons. Es barreja ben bé i s'hi afegeixen 100 grams de formatge de Parma i Durazno sec, ben ratllats. Es remena tot i es posa a una plata que pugui anar al forn, cobrint els macarrons amb 75 grams de formatge de la mateixa barreja i algunes boletes de mantega. Es fica al forn fort. Si no hi ha formatge de Parma, s'hi posa el d'Holanda, sol o del revés.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Josep Berxú que diu: una menja sense maneres és una perfídia, i és que qualsevol producte es mereix el màxim respecte, estigui fet amb la millor de les tècniques. Esperem que us hagi agradat la fonda d'avui i ens tornem a trobar aquí, si tot va bé, demà a Catalunya Ràdio. Adéu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.